Bon dia, Enric.
Hosti, quin susto m'has fotut. Que no veus que ve Halloween i estem tots una mica atabalats?
Doncs sí, ve Halloween i la setmana que ve ve Halloween al cine. A casa ve la castanyada.
Això és veritat.
I no perdem les tradicions.
I algun que altre boniato.
I algun altre boniato. Molt bé. Pues, com que la setmana que ve no tindrem programa perquè dijous és festa, per poder menjar boniatos, claro, panellets i castanyes, el que fem és anunciar la cartellera d'aquesta setmana, que com que sap que és festa a la cala,
els del cine se la
ja anunciem
també
ara les de Halloween. I farem allò que fem de començar fent una mica d'efemèrides. I 25 d'octubre 1977, los pactos de la Moncloa.
Vaja, encara duren?
Jo era molt joveneta i vivia los patos de la Moncloa. Patos, sí. I no entenia què és el que passava a la Moncloa.
Allà tothom nedava, però ningú guardava la bola.
El 1979 s'aprova l'Estatut del País Basc i de Catalunya.
Veus?
Sense retallar, el 79. I el 99, m'ha fet molta gràcia, el primer capítol d'una sèrie de repercussió mundial, Betty la Fea.
Betty la Fea.
No te'n recordes de la pel·lícula,
sí,
Betty, de la sèrie? Una sèrie
no
colombiana,
la seguia, però
tampoc,
l'havia vist.
Però Betty la Fea, primer capítol. Molt bé. El 1888 naix Pablo Picasso, mm-hmm, i el 1889 Abel Gance, que va ser un director de cine novedosíssim a principis del segle XX, i el 2002 mor Richard Harris.
Vaya.
Un hombre llamado caballo.
Sí,
dia mundial del karate, dia 25 d'octubre, però a mi m'agrada més el dia d'ahir, 24 d'octubre, dia internacional de les biblioteques. I ara sí, anem ja per les pel·lícules que anunciarem les d'aquesta setmana i farem referència a dos de la setmana passada, si ens dona temps. La primera, La noche de Halloween.
Un, dos, tres, probando. Grabando.
Estamos investigando al paciente que mató a cuatro adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche.
Y parla del año 78, porque realmente el año 78 es cuando se va a estrenar la primera noche de Halloween.
Sí, señora.
I cinc pel·lícules més tard arribem en aquesta, una pel·lícula escrita i dirigida per David Gordon Green, el mateix director d'Expertos en Grisis, i protagonitzada sobretot per aquesta Jamie Lee Curtis, que anem arrossegant en totes les seqüeles de Halloween. Jamie Lee Curtis, que és la filla de Tony Curtis, per qui no ho sàpiga.
Ah, sí?
Sí.
La filla del Tony Curtis?
Sí, no ho sabies?
No. Bé, no m'havia dit res, ella.
De tota la vida, de tota la vida, sí, sí.
Ostres.
Aquesta va ser una pel·lícula presentada fora de concurs, en serio que no ho sabia?
No ho sabia, no, en serio.
Vale, vale, la Jamie Curtis és filla de Tony Curtis, aquell que anava amb faldes i a lo loco.
Sí, sí, és que ell era, a veure, era d'un cine més aviat divertit i tot això.
I ella també.
Sí, home, però aquestes matances, nena.
Bueno, aquestes matances, no, però Mentires arriesgades, una pel·lícula divertidíssima d'ella, per exemple. Bueno, va.
Va, tira.
Es va presentar a fora de concurs a la secció oficial de l'últim festival de Sitges i la crítica diu que proposa una desvergonyida, però intel·ligent volta d'allò de clau a la nissaga de Halloween. Per què, Enrique?
Mira, perquè, a veure, tornem a començar,
Sí.
La noche de Halloween és un clàssic ja del terror. A l'any 1978 el va dirigir en John Carpenter, que aquesta vegada fa de productor.
Sí, sí, sí.
I en aquesta pel·lícula un Michael Myers, que és un psicòtic, es carrega de mala manera quatre persones, però n'hi ha una que s'escapa. A ell l'agafen, van a la presó, però 40 anys més tard el Myers aquest, el Michael Myers, s'escapa de la presó. I què passa? Que la Laurie Strode perdoneu,
que és la Jamie Lee Curtis,
que és la que es va escapar
de la matança,
78, és una àvia que té una filla i té una neta, però que s'ha preparat perquè diu a casa aquest tio no torna, que aquest tio no l'han matat i este home
tiene que
escapar-se o pot venir o el poden deixar suelto. Total, que ella amb la seva filla i la seva neta estan, quan se n'enteren que aquest home s'ha escapat, doncs estan pensant que aquest tio ve per mi. I sí, sí, resulta que aquí ve la confrontació final d'aquest enmascarat psicòtic que es carrega a tothom que pot.
Molt bé, vale, d'aquelles que no
sang i fetge i tiros i por i nit i venga, susto.
Doncs després de la noche de Halloween anem a Pesadillas 2, noche de Halloween.
¡Hola, chicos!
¡Vaya! ¡Menudo despliegue de medios!
¿Me he pasado?
¡No!
Sí, a la piltra, Greg.
Mirad esto. Un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas.
I estem davant d'una altra pel·lícula de la noche de Halloween, però en aquest cas per al públic infantil. Una altra seqüela, perquè això també és una seqüela, que com diu la crítica, diu és un pont entre la primera i la tercera part. Diu,
clar,
perquè,
és la segona.
Perquè el pressupost està reduït i sembla ser que no és massa bona. Tot i que per al públic infantil el que va dirigida ja compleix bé les expectatives. Una pel·lícula dirigida per Ari Sandel i igualment nord-americana.
Vale, diu, què passaria si Halloween es fes realitat i els monstres que apareixen aquella nit duressin per sempre? Doncs resulta que la Sara, el Sonny i el Sam, que són tres xiquets adolescents, troben en un bagul vell un llibre de la sèrie Pesadillas, escrit per R.L. Stine, que és un escriptor de pesadilles de Halloween. Està tancat amb un candau. L'obren i de cop i volta tots els éssers
monstruosos
que hi ha en aquell llibre apareixen i queden en llibertat. I aleshores ells han d'atrapar-los o fer alguna cosa perquè aquests bitxos que estan sueltos
tornin al llibre,
s'acabin ficant el llibre una altra vegada. Aventures, terror, comèdia, una mica de tot.
Molt bé, pues esta sí que l'aniria a veure, veus? Molt bé, i de dos noches de Halloween no deixem el tema de sustos i anem a històries de fantasmes.
When I was little, we used to move all the time. I would write these notes and I would fold them.
Una pel·lícula anglesa, en aquest cas, escrita i dirigida per Jeremy Dixon i Andy Niemann. Per als dos és la primera pel·lícula i està protagonitzada també per un d'ells, per Andy Niemann, que ja vam veure a Un funeral de muerte, a Peaky Blinders, al Passajero, que s'ha estrenat aquest estiu, i també protagonitzada per Martin Freeman, de la sèrie Sherlock o Fargo 2014 o El Hobbit, i Alex Lowther, que l'hem vist a Black Mirror. Parla la crítica d'una pel·lícula ben feta en els elements clàssics del cine de terror per disfrutar-la justament perquè manté la senzillesa del cine de terror clàssic.
Sí, sí, sí. Mira, és una adaptació d'una obra de teatre, aquesta pel·lícula, i la història es centra en un expert en psicologia, que és en Philip Goodman, que és un home que és escèptic amb tots els temes paranormals. Ell sempre hi busca una explicació científica. I resulta que es retroba ell amb el seu mentor, un famós parapsicòleg televisiu, que van donar per mort després de la seva desaparició 15 anys abans.
Mm-hmm.
O sigui, aterrissa aquest home...
I diu, tu no estaves mort.
Tu no estaves mort.
Estava de parranda.
Sí. I aleshores, junts, tindran que trobar una explicació racional a tres casos aterradors. No? Diu que el cervell veu el que vol veure.
Uh-huh.
I el que passa és que no sempre saps què és el que et vols atrevir a veure.
A veure.
Per tant, el cervell vol el que vol.
El
que veu. En fi, terror ben fet, sembla.
Ben fet, molt bé, aquesta encara m'atreviria. Doncs de les històries de fantasmes i de terror ens n'anem a la història, quasi diria jo, d'un fantasma. Un seductor a la francesa.
Sí, sí, yo consigo.
Sé que sus lágrimas, Pauline. El emperador aplastará a los austríacos y volveremos en poco tiempo.
¿Me escribirá?
Cada día, se lo prometo.
No escribirá. Es un seductor, esa es la realidad. Un seductor.
Fantasma.
Oh. Un fantasma. Una pel·lícula francesa escrita i dirigida per Laurent Tirard, que és el mateix que va dirigir Un hombre de altura o Asterix i Obelix o El pequeño Nicolás, protagonitzada per Jean Dujardin, de Un hombre de altura, justament, de Monuments Men, del Lobo de Wall Street, i, bueno, una comèdia a la manera clàssica, no? Podríem dir?
Sí, sí. Digues. És França, començaments del segle XIX, els últims anys de l'imperi de Napoleó Bonaparte. Resulta que el capitán Neuville torna del front en les guerres napoleòniques i ell és un home sense escrúpols, una mica embaucador, i resulta que demana la mà de la innocent Pauline, una noia joveneta que no ha vist el món per un forat, i ella queda enamoradíssima.
I ell diu que li escriurà cada dia, el qual ja és una fantasma.
No, no, això encara no. Resulta que la conquista i llavors queden ja per casar-se. Però just abans de casar-se l'avisen que ha de tornar al front. I se l'endú una altra vegada. I ell, doncs, uns dies abans del casament, deixa a la promesa, dient-li que, ei, vaig allà un moment, mato uns quants i torno. Ens casem i anem fent.
Sí.
I resulta que al cap de mesos que no sap res d'ell, la Pauline doncs té por de que no torni i aleshores cau malalta d'amor i de patiment. La seva germana, quan la veu així tan trista i tan fotuda i li diu aquesta noia se'n morirà, què fa? Doncs li comença a escriure cartes a sa germana fent veure que ella és el capità que està por ahí. I li explica...
Que bonic.
Sí, molt. Li explica...
Quina bona germana.
Molt bé, ja veràs quines germanes. Li explica històries de les guerres, què passa i com se l'estima i tot això, no? Resulta que al cap de 3 anys el Neuville aquest torna al poble.
Després d'haver escrit cada dia...
Però sense haver escrit res, no?
Claro.
Però bueno, la germana ha anat escrivint. El tio torna i torna a fer un lliri. Torna sense uniforme i sense cavall i sense res. Torna com derrotat, no?
Sí.
I aleshores la germana li diu, què fas aquí? Jo li vaig dir que t'havies mort.
Oh, ja tenim el lío.
Clar, i el tio, clar, com que no té res, no té diners, no té res, veu que aquella família, pues, més o menys, estan bé, i el tio es vesteix de capitán
general
i es presenta. I llavors tenim el lío de que el tio ha tornat i la germana que diu, este tio és un carota, és
molt
un fantasma.
Bé. És un fantasma.
Veus? I ja tenim els embòlics i la comèdia en marxa.
Molt bé. Fresca, divertida, sembla. I la música,
sí,
a més,
sí,
del tràiler sona bé. Doncs ens n'anem ara a una pel·lícula espanyola que de fantasmes és la gent. Són fantasmes aquí, quasi. Són espectres. Bernarda.
Bernarda.
Una viuda capaz de todo por dinero y poder. En un viejo edificio donde solo puedes llegar a través de un viaje sobrecogedor. La tortura y las drogas...
Una pel·lícula escrita i dirigida per Emilio Ruiz Barrachina, que, bueno, el que fa una mica és transposar, no?, aquesta novel·la clàssica, aquesta obra de teatre clàssica de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, l'utilitza de base.
Sí.
Este director ja havia rodat a l'any 2016 Yerma, i el 2006 Lorca, El mar deja de moverse, o sigui que és algú, podríem dir, quasi especialitzat en la narrativa lorquiana.
O molt atret per Lorca.
O molt atret per Lorca. Una pel·lícula protagonitzada per actrius espanyoles de primer nivell, tot i que fa temps fora de les nostres pantalles, com Assumpta Serna, Victoria Abril, Elisa Mulià, Miriam Díaz de Roca, i que, bueno, promet.
Sí, aquí són 5 noies o 5 dones que són segrestades i tancades dintre d'una estranya fàbrica, on també són obligades a fer de prostitutes. Dintre d'aquest lloc asfixiant, la Bernarda, que qui fa de Bernarda és l'Assumpta Serna,
sí,
manté una estranya relació amb la seva criada. I tot el que fan allà, diríem, que ho munta Bernarda, ella ho fa convençuda de que està fent el correcte, perquè considera que així lliura aquestes cinc noies dels mals del món. Déu-n'hi-do, també,
sí,
el
caparró
com el porta.
Sí.
I, bueno, la Bernarda aquesta representa, pues, l'opressió i la tirania. Mm-hmm. Hi ha una germana d'ella, que és la Victoria Abril, que en la pel·lícula es diu Maria Josefa, que aquesta és el contrapunt, simbolitza una mica la llibertat, no? És, una germana és la tirana i la d'allò, sí, sí, i l'altra que si més o menys sí, intenta enfrontar.
De fet, són els personatges de Bernarda Alba. Molt bé, doncs després d'aquesta ens anem a una altra pel·lícula on els personatges també semblen espectres.
Sí.
El fotògrafo de Mauthausen.
En Mauthausen todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Boix.
Una pel·lícula també espanyola, dirigida per Marta Garona, que vam veure en la pel·lícula Secuestro, bueno, que va dirigir Secuestro, i protagonitzada per Mario Casas, que hem vist al bar, a Palmeras en la Nieve, a sèries com Els homes de Paco, a l'Erna Hernández, que ja vam parlar una vegada de que nosaltres ja havíem filmat...
No tornis a dir que semblarà sí. Que és el nostre parent i no...
No ho és. No. Bueno, a l'Erna Hernández, de la Catedral del Mar, Sol, Ocho apellidos catalanes, també Palmeras en la Nieve, oi, en la Nieve, perdó, i Marc Rodríguez, que el veiem cada setmana fent quasi de català emprenyat a la sèrie Polònia, una novel·la basada en fets reals.
Sí, sí, és Francesc Boix, que és un pres que treballa en el laboratori fotogràfic del camp de concentració de Mauthausen.
Uh-huh.
I amb l'ajuda d'un grup de presoners espanyols que fan una mica d'organització clandestina, Boix arriscarà la seva vida per posar en marxa un pla. El pla és robar uns negatius de fotos que han fet allà, que són, diguem, testimoni de les bestieses que fan els nazis en aquest camp de concentració. I milers d'imatges es mostren des de dintre l'horror del camp de concentració, no? Aleshores, les fotografies que ell i els seus companys aconsegueixen salvar van ser determinants per condemnar amb molts alts càrrecs en els judicis de Nuremberg. I Boix va ser l'únic espanyol que va assistir a Nuremberg l'any 46 i acabar la guerra com a testimoni de tot això. De fet, és un fet real.
Sí, sí, tant, sí, sí, sí. Mira, fixa't, Francesc Boix va tenir una vida molt curta, va morir als 30 anys. Diuen que segurament com a conseqüència de les seqüeles d'haver estat sí, en el camp de concentració. Sí, sí, sí. Aquest noi era de l'exèrcit republicà durant la guerra, va marxar a França, fugint ja del franquisme. A França el van capturar els nazis. Va estar fins l'any 40, a partir de l'any 41 a Mauthausen. A l'any 46, com bé deies, va ser testimoni del judici de Nuremberg. I l'any 2017 van exhumar el cadàver, que estava en una fossa molt, allò, no una fossa comuna, però una fossa sense cap tipus d'honor, en un petit cementiri de París, i el van reenterrar al cementiri per la Xesa en un acte en què van acudir l'alcaldessa de París i Raül Romeva. Dins de tota aquesta recuperació de la memòria històrica que està emprenent la Generalitat de Catalunya.
I mentre aquí fèiem, repatriàvem els restos de la legió...
Aquí encara no sabem si hem de moure a Franco o no de lloc.
No, no, però els de la... Com es deia allò? La Divisió Azul?
La Divisió Azul.
La Divisió Azul espanyola que luchó con los nazis? Doncs, o sigui, fèiem monuments.
Segurament un personatge desconegut, perquè a part que ha estat doncs, homenatjat a França, si bé hi ha un documental de l'any 2000, la seva obra gràfica, la seva fotografia, ha estat publicada per una editorial belga i no ha estat fins l'abril d'enguany que l'editorial Norma Editorial ho ha fet aquí,
ho ha publicat
aquí a Espanya. Penso que és una pel·lícula homenatge que s'ha d'anar a veure.
I a més és un tema, pues, molt molt frapant. Bueno,
n'han vist mils de pel·lícules de camps de concentració.
Sí, el que passa és que aquesta és un fet real.
Exacte, i té tant, part de la nostra història que encara ningú s'ha atrevit a desenterrar.
Molt bé.
Molt bé.
Anem per una altra, Montse.
Va, anem per una altra. Vinga. Qui te cantarà?
Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana que retumba en todas las cosas. ¿Puedes sentirla tú? Porque a mí me va a reventar por dentro.
Una pel·lícula espanyola escrita i dirigida per Carlos Bermud i protagonitzada en el seu paper principal per Naguera Nimri i per Natàlia Molina, que han vist recentment a Animales sin collar, presentada al Festival de Sant Sebastià, i diu que recorda el millor Almodóvar. Per què?
Bueno, la història també és de turment una mica, no?
Sí.
La Lila Kassen, una cantant espanyola de molt d'èxit als anys 90, deixa d'actuar i 10 anys després prepara una altra vegada la tornada als escenaris. Quan està a punt d'actuar, té un accident i perd la memòria, no sap qui és, i per tant tots els preparatius que hi ha per aquesta reentrada en el món de la música pues queden aturats. D'altra banda, tenim un altre personatge, que és la Violeta, una noia que té una filla que és conflictiva i que hi té mal rotllo a casa, i aquesta Violeta treballa en un karaoke i cada nit una manera de treure's els problemes de sobre és cantant en el karaoke. I canta, imita molt bé a la Lila Kassen, aquesta cantant que va desaparèixer, bueno, que va desaparèixer del món, de la cançó. Doncs bueno, a la Violeta és a qui li proposen que ajudi a l'artista a tornar a ser una estrella i poder tornar als escenaris. I llavors això ho plantegen com a drama, o podria més com a melodrama. I per tant és tot el món interior de l'artista, de la
admirada,
Violeta, de l'artista
admiradora,
exacte, sí. I del no saber, no haver perdut els records.
Molt bé, pues venga, canviem i ens anem a Anglaterra amb La Societat Literària i el Pastel de Piel de Patata.
Estimada señorita Ashton, me llamo Dorsey Adams.
Pertenezco a un club de lectura, La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata de Guernsey. El club de lectura se convirtió en nuestro refugio durante la ocupación alemana.
Una pel·lícula dirigida per Mike Newell, que ha fet, entre altres pel·lícules, un Harry Potter, La sonrisa de la Mona Lisa, Quatre bodes i un funeral. Una comèdia al més pur estil britànic.
Sí, sí. Mira, és l'adaptació un best-seller, eh? A l'any 1946 s'ha acabat la guerra i resulta que la gent torna a començar a viure una vida normal, no? Sobretot a Londres, que ha sigut molt bombardejada. Molt bé, tenim la Juliette Ashton, que busca un argument per al seu proper llibre. És una escriptora, però clar, durant la guerra poca cosa ha pogut fer, i ara vol fer un llibre. I un dia rep una carta d'un desconegut que li presenta un curiós club de lectura, que és la Societat Literària i del Pastel de Piel de Patata. Aquest club, aquesta societat, està a Guernsey, que és una illa. En aquesta illa va ser invadida pels alemanys, per tant van viure la invasió alemana, tot i que ja no hi som des d'acabar la guerra, no? Total, que ella va a aquesta illa i coneix una sèrie d'excèntrics personatges que han viscut, a més, la invasió, i bueno, troba, a part d'una gran història i un gran tema, hi troba moltes més coses.
Molt bé. Doncs després d'aquesta comèdia, com dèiem, el més pur estil britànic, anem a una pel·lícula austríaca, Egon Schiele.
Nimmst du mir heute Abend mit dem Brater?
Kinder, lass uns doch nicht rein.
Ich sag's der Mutter.
Hast du schon einmal angedacht, Modell zu stellen?
Die hast du bestellt?
Sie kommen doch zum Akt stehen.
Aquesta pel·lícula està dirigida, és la primera pel·lícula que dirigeix Dieter Werner, i està protagonitzada també per una sèrie d'actors que són desconeguts per nosaltres, però és que a més són les seves primeres pel·lícules. Un retrat del pintor.
Sí, a primers del segle XX, Egon Schiele es converteix en un dels artistes més provocadors de Viena. perquè aquest noi és un jove burgès, diríem, no? De bona família i tal, però fa pintures radicals, fa nus femenins, que en aquell moment, ostres, això està molt mal vist, diríem. Però bueno, ell pot anar fent perquè té carisma, té família, té bona educació i també té el favor dels artistes del moment, entre els quals hi ha el Gustav Klimt, que li fa de padrí artístic, diríem, no? I llavors, doncs, descobrirem en aquesta pel·lícula el vincle que manté amb les diferents dones de la seva vida, la seva germana, que li feia de model a ell, la seva dona, i totes les models que han passat pel seu estudi, perquè totes elles han influït en la seva obra i en la seva concepció de la vida i de les relacions.
Molt bé. I anem a la última pel·lícula de la cartellera d'aquesta setmana, una pel·lícula holandesa, La llegenda de Redbat.
Redbat és el successor al tron.
Així és com som.
No vull ser el líder d'un poble que s'aferra a rituals salvatges per combatre allò que els fa por.
Una pel·lícula dirigida per Roel Reinier, que ha fet sèries de Marvels Inhumans i així, i que té en dos papers principals a Soren Malin, que l'han vist a Wallander i l'han vist a Borgen, per exemple, i René Soutendijk, que la veurem la setmana que ve a Suspiria, perquè és una pel·lícula que s'estrena la propera setmana i de la que en parlarem d'aquí 15 dies.
Bé, estem a l'any 700 després de Crist. El nord d'Europa està dividit entre dos mons diferents. D'una banda hi ha els frisons, els sajons i els danesos, que estan a la part nord, diríem, per sobre dels rius, i d'altra banda hi ha els francs, que estan assentats.
Aquests... Enric Franc?
No, no tenen res a veure amb
mi.
Jo vinc d'una altra línia.
Vale.
Els francs aquests tenen un objectiu molt clar, que és fer el que els romans no van fer, conquistar tota Europa. Però tenen una nova arma, que és el cristianisme, i el que volen és poder dominar els pagans. El seu objectiu primer és la zona comercial més important d'Europa, que està governada per un rei frisó que es diu Aldigisl. Bé, doncs van a pel rei i resulta que el fill el tiren a l'aigua i se salva.
Vale, ja està.
I un cop salvat és el que voldrà recuperar Frísia.
Que no es poden explicar perquè són... Rollo.
Sí, sí. Es veu que aquest noi, el Redbat, els déus li han donat feina, perquè reconquisti tots els territoris que han pres en els francs, pobre noi.
Déu-n'hi-do.
Va, home.
Vinga, anem a comentar...
Ei, jo no tinc res a veure amb aquest noi,
No, ja m'ho has dit. Anem a veure. Hem anat al cine.
Sí.
I hem vist dues pel·lícules.
Sí.
Una bona i una mala.
Sí.
Comencem per la mala. Animales sin collar. Bueno, no complir les expectatives que teníem.
Clar, tampoc és que sigui tan dolenta, però sobretot al veure l'altra és quan dius aquesta no era gaire bona.
Exacte. I l'altra és Petra.
Aquesta. D'aquesta sí que val la pena parlar.
Recomanable.
Sí. Petra, recordareu que la setmana ho vam explicar, que és una pintora que busca el seu pare, perquè sa mare es mora i mai li ha dit qui era son pare, i buscant a son pare troba doncs a un tal Jaume, que és un artista molt reconegut, i se'n va cap allà. I allà es troba amb tota la família del Jaume, que allò és un festival de complicacions. Bé, aquí la trama, per una banda, s'explica d'una manera saltejada, se salta les coses que no importen.
Sí, va introduint com capítols, que després no segueixen un ordre cronològic.
Exacte, que és una manera que té el director per centrar la teva atenció en les parts de l'explicació que vol que atenguis.
Exacte.
I després hi ha una altra cosa que a mi em va encantar, això, que és els moviments de càmera. La càmera s'està movent sempre des de fora del lloc on estan actuant. I et va ensenyant... mira, fa com si tu espiessis el que està passant dintre aquella habitació.
És com si t'apropessis i quan veus que estàs massa a prop te retires perquè no es noti que estàs escoltant.
Sí, sí. I després la fotografia és fantàstica.
És genial.
I després el personatge, jo diria, principal, perquè és sobre el
que
es basa tot.
Sí, sí,
el
personatge principal, sí, sí.
El que és el pare d'ella, per entendre'ns, o el que ella creu que és un pare.
Exacte.
Aquest paio és un tio... El Jaume. És un tio de 70 i pico d'anys.
Sí.
Bueno, doncs l'actor, que es diu Joan Botell, té 77 anys i és la primera pel·lícula que fa.
I a més no és un actor professional.
No és actor, és que no, no ho ha sigut mai.
És l'amo de la finca que van trobar buscant exteriors per poder filmar allà la pel·lícula i que el director li va fer entrevista i es va tirar a la piscina.
I ho fa d'una manera estupenda.
És brutal. La veritat és que té un paper molt desagraït, desagraït emocionalment.
Però molt principal.
Però molt agraït a nivell interpretatiu. I el borda, aquest senyor, si haguessin dit porta 50 anys de carrera al cine, doncs ens ho haguéssim cregut tranquil·lament.
Un resum que fa una crítica diu: una brillant i profunda i molt gamberra reflexió sobre la humiliació a l'art i el perdó. I és veritat, perquè és una pel·lícula, el personatge aquest humilla tothom.
Sí. I... però a més de Joan Botell, el paper de Bàrbara Leni, d'Àlex Brandenburg, de Marisa Paredes, d'Oriol Pla i de Carme Pla, són
bé,
insuperables, de veritat.
Aneu-la a veure i d'aquí 15 dies us preguntarem a veure qui no l'ha anat a veure i si la cargarà.
Molt bé, doncs hem arribat al final i per acabar, música ambient.
De Halloween.
Molt bé, bon dia a tots i ens veiem d'aquí 15 dies.
Bon dia, Fila Zero.
Adéu.